A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest fou el debat sobre les accions i el calendari de l'Acord Marc 2015 per la sostenibilitat de l'Ajuntament de Sitges. Han escoltat per començar Miquel Forns i després, com poden veure, el que ens comentava en Joan, aquesta defensa tan vehement dels posicionaments d'Andreu Bosch va provocar allò, un estira i afluixa entre els mateixos membres també de l'oposició. En qualsevol cas, el punt es va aprovar?
Es va aprovar amb l'abstenció precisament del Partit Popular Nou Horitzó i Acció per Sitges. A continuació s'aprovaven tres acords de convenció. Un amb l'Associació de Geganters i Grallers de la Vall de Sitges, un altre amb els Amics de la Sardana i un altre amb l'Associació dels Amics de l'Orga. Els punts es van aprovar per unanimitat, però en el torn de paraules Andreu Bosch va demanar la paraula i va continuar amb el discurs del punt anterior que doncs han sentit que
l'alcalde... De l'acord marc de sostenibilitat.
Exacte, com l'alcalde li havia doncs retirat la paraula per no allargar-ho més, doncs Andreu Bosch va continuar amb les mateixes consideracions. L'alcalde el va deixar acabar i després va dir que havia faltat el respecte als regidors, al públic i a les tres entitats perquè el punt era per parlar sobre aquest tema. Després es va donar compte d'un parell de decrets d'alcaldia i de l'actualització del registre de convenis i arribem a l'altre punt gruixut, diguem, del vespre, que era l'aprovació de l'adjudicació provisional del contracte de la gestió del servei públic de transport col·lectiu urbà, tant de viatgers com de singular el nucli de Sitges o el bus turístic. Aquest punt va anar precedit per dos més, un en la que es resol el recurs incoat a instàncies de l'empresa Plana i per altra banda també en què no s'admet a tràmit la sol·licitud formulada pel senyor Juan Andrés García de revisió d'ofici del procediment de contractació del servei de transport singular. Anem a pams. Per una banda, l'empresa Plana havia presentat un recurs en contra de les línies d'autobús perquè entén aquesta empresa que les parades que donen servei a la Bòbila Madriguera, Baix Fundat i Vallpineda, eren totes, corresponen a la línia interurbana i per tant entén que entra en competència, en les competències que té aquesta empresa.
Diríem les parades que s'emmarquen en la línia de la carretera de Ribes.
Correcte.
Entén l'empresa que formen part de la responsabilitat d'una altra empresa, per dir-ho així?
Ah, exacte, i per tant doncs que no correspon que l'Ajuntament reguli aquestes parades. Això, a més, els regidors de l'oposició van treure un document del director general de Transports de la Generalitat en la qual li diu a l'Ajuntament que no té dret de fer aquesta aprovació. Precisament per aquest tema. I aleshores doncs els diversos grups de l'oposició van demanar al govern que deixés aquest punt sobre la taula. La resposta en aquest tema específic va venir pels regidors però també per part de secretaria. Per una banda, sembla ser que l'entrada oficial d'aquest document al registre de l'Ajuntament va ser ahir a les 3 de la tarda o a 3:15 de la tarda. Per tant, no hi havia hagut temps material per perjudicar-lo. I per altra banda, va explicar el secretari que el que es deriva d'aquest document és un problema competencial entre l'Ajuntament i la Generalitat. La competència exclusiva de transport públic urbà en un nucli de població correspon a l'Ajuntament i la competència del transport públic interurbà correspon a la Generalitat. Entén la Generalitat que les parades aquestes correspondrien al transport interurbà i, per tant, haurien de ser regulades per la Generalitat.
O sigui que, d'alguna manera, la Generalitat entén el mateix que entén l'empresa Plana al presentar el recurs.
Correcte. Entén l'Ajuntament que les quatre parades formen part del nucli urbà i, per tant, han de ser regulades en paral·lel en el transport interurbà.
D'acord.
D'aquí se'n pot derivar clarament un contenciós i aquest contenciós pot derivar també en unes indemnitzacions si finalment se li donés la raó a l'empresa Plana i a la Generalitat. però diu l'equip de govern, i ahir primer va parlar Marquero, després també l'alcalde, que això no ha d'evitar el que l'Ajuntament defensi, el que els seus serveis jurídics diuen que és el correcte, que és que les parades de Bob i la Madriguera, Baix Fundac i Vallpineda, doncs siguin regulades dintre del servei de transport urbà. Aquest és un dels temes. L'altre tema està en la barca tren, en la desaparició de la barca tren i el fet que el senyor que fins ara la gestionava, ha estat ben bé 20 anys o més de 20 anys, primer de treballador i després com a empresari, l'hagi gestionada.
Fem un parèntesi aquí, cada cop que vostès llegeixin això del transport singular, es diu?
Sí,
o...
sí? Sí, aquí apareix com a transport singular.
També, però fa referència a la barca tren, eh, Joan?
A veure, no és exactament la barca tren, perquè el que es proposa, això ho va explicar Marquero també a la roda de premsa de l'altre dia, el servei de bus urbà, per una banda té el servei de bus normal, que són les tres línies que més o menys ja estan en funcionament, i per altra banda hi ha el tema del transport turístic. Aquest transport turístic, que no és ni tarifes ATM, sinó que és a risc i ventura
de l'empresa que ho gestioni,
que l'Ajuntament no posa un euro per aquest servei, sinó que l'empresa traurà els beneficis de la venda que en faci. Això vol dir que no hi ha cap mena de subvenció sobre el bitllet, i l'únic que això sí, hi ha jubilats, menors i residents que tindran alguns descomptes, però el preu del bitllet serà diferent del transport urbà.
O sigui, l'única qüestió que li correspon a l'Ajuntament és atorgar la concessió a una empresa per aquest servei.
El que passa és que l'Ajuntament el que pretén és que es converteixin com una mena de quarta línia de transport, perquè aprofitant la necessitat que hi havia, es vol amb aquesta línia donar servei a alguns punts del nucli que no estaven suportats o no estaven contemplats per les altres tres línies. Aquest transport turístic el que va és de la Fragata fins a Terramar, de Terramar a la Fragata i puja fins a l'estació i fins als pàrquings. Dona aquestes voltes. Entén l'Ajuntament que efectivament s'ha entrat en un conflicte amb la persona que gestionava fins ara la barca tren, tot i que l'any passat ja se li va retirar la concessió, no se li va renovar la concessió, atesa la necessitat de la convocatòria d'un nou concurs. Això és el que explicava ahir l'equip de govern, i fins i tot, segons va dir Marqueros, la persona que portava la barca tren, se li ha ofert un contracte fixe
de conductor del servei.
Exacte, perquè es necessitaran un mínim d'entre dos i tres conductors, es necessiten dos autobusos i per tant es necessita una mínima estructura empresarial per gestionar aquest servei, cosa que en principi la persona i la seva barca tren doncs entenia l'Ajuntament que no podien oferir, i el que va dir Marquero no es podia demanar són dos concessionaris per gestionar un mateix servei.
D'acord, o sigui que el que planteja l'Ajuntament és, per dir-ho d'alguna manera, un servei de bus turístic que amplia el recorregut original de la barca tren perquè així pugui utilitzar-se també d'una forma més evident per ciutadans de peu de carrer.
Això ha generat també algun tipus de problema. Entre ells, per exemple, el que va dir Àngels Paré és que la barca tren entra en l'imaginari també dels sitgetans com altres aspectes, i per tant doncs, acabar-ho d'una plomada i col·locar un autobús sense sostre doncs pot ser com difícil de pair, i va demanar el màxim respecte en aquestes, doncs bé, a la tradició que ha representat històricament la barca tren. Aquesta consideració li va ser acceptada per l'alcalde doncs a l'hora de estudiar una mica més doncs quin ha de ser el terme final de la resolució d'aquest tema del transport singular, que és com s'ha vingut a denominar. També alguns regidors de l'oposició van acusar que l'empresa Transport Ciutat Comtal, que al final també és l'adjudicatària del transport urbà, no té experiència en la gestió de transports turístics més que portant, sembla que és la barqueta del so de Barcelona, però tenen poca experiència, i entenen alguns dels regidors, si no recordo malament era Jorge Carretero que ho deia, que doncs no ha demostrat un bagatge excessiu en la gestió d'aquest tipus de transports. Per tot plegat, doncs es va demanar, els regidors de l'oposició van demanar que aquest punt es quedés a sobre de la taula, tenint en compte que era l'últim ple de la legislatura i que finalment s'havia com accelerat molt el tema. Van sortir altres temes, com per exemple el fet que en el seu dia Jordi Mas de Convergència i Unió va acusar el govern de voler gastar-se 9 milions d'euros en aquesta concessió. Al final la concessió queda per un total de 5,6 milions d'euros. En el seu dia Marquero ja li va dir a Jordi Mas que el 9 milions d'euros era una previsió de tresoreria, però que l'import final seria molt inferior, i així ho ha estat finalment. I també, per exemple, una altra de les divergències que hi ha entre el govern i la Generalitat. La Generalitat sembla ser que està demanant a l'Ajuntament que es recuperi la parada per grans autocars de la plaça Eduard Maristany, una cosa a la qual el govern, va dir l'alcalde, es nega en rodó. És a dir, ara que s'ha reordenat aquesta plaça, doncs
és a dir, una parada per a grans autocars, sí, a l'estació.
Exacte, és a dir, que els grans autocars com a mínim tinguessin la possibilitat d'arribar allà, però els col·lapses de trànsit històrics que es produïen allà, doncs clar, ja des de que ja no hi passen, doncs ja no han tingut lloc. És un punt de discrepància, per tant va dir l'alcalde que hi ha diversos punts de discrepància, de topada entre l'Ajuntament i la Generalitat. Sentiran, és un debat llarg també, potser era el debat de més contingut de la nit d'ahir.
Perquè al final, Joan, com va acabar? Es va deixar sobre la taula,
aprovació? Es va aprovar aprovació, i es va aprovar amb els vots de l'equip de govern i les abstencions i els vots contraris de diversos grups de l'oposició.
Recordin, per tant, que hi ha un debat estructurat en més d'un punt. Per una banda, aquesta qüestió de les parades del Baix Fundac, de Vallpineda, d'aquesta zona fronterera, per dir-ho així, entre el bus urbà i el bus interurbà, criteri de la Generalitat, criteri de l'empresa Plana, criteri de l'Ajuntament, i després la qüestió de la concessió, en aquest cas del bus turístic, del seu paper i de la recuperació o no de la estimadíssima barca tren. A l'entorn d'aquestes dues coses va girar el debat, no?
Correcte. Escoltem, per tant, les consideracions que comencen amb Jordi Mas de Convergència i Unió.
Ens sorprèn molt realment que tirin aquest tema endavant. Pensàvem que retirarien aquests tres punts de l'ordre del dia, donats als nous recursos presentats pels interessats en data 21 d'abril i també, sobretot, degut a la notificació expressa de data 20 d'abril que han rebut vostès de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, avisant que aquest concurs no és conforme a la llei, ja que manca la preceptiva demostració que els trajectes pels quals estan atorgant aquest servei no afecten altres línies interurbanes preexistents. Malgrat que els avisen, doncs, de la Generalitat, vostès, doncs una mica com sempre, tiren endavant amb aquest tema. Ja no sé si és aquesta actitud seva per ingenuïtat, per irresponsabilitat o per desconeixement, però els ben asseguro que no fan cap bé al poble de Sitges. De fet, ja en el seu moment, estic parlant ja de fa un any, vàrem qualificar l'elaboració dels plecs del Servei de Transport Urbà de xapussa. I ara el temps ens està donant tota la raó. Anava, si us recorden, al ple del maig del 2010, fa just un any, però vostès van retirar a la comissió informativa el punt sobre els plecs de clàusules dels serveis de bus urbà, que sí, de fet, van vostès aprovar al ple de juny de l'any passat. El tema després ha tingut diverses al·legacions, diversos entrebancs, hi ha hagut una suspensió del procediment, fins a arribar a la seva aprovació provisional avui que vostès porten a l'ordre del dia. De l'acte de la comissió que decideix sobre la proposta de l'única empresa que s'ha presentat, l'empresa actual que està prestant el servei, es deriven diversos aspectes que ens agradaria comentar. Per cert, una cosa prèvia que ens agradaria que ens expliquessin és si ja han fet efectiu els diners que deuen aquesta empresa, que segons el pla de sanejament financer era de 287.000 euros a pagar el 2010. I ens agradaria saber si ja han fet efectiu això que li devien a l'empresa. De fet, l'empresa concessionària es compromet a continuar contractant els treballadors que ara ja estan efectuant el servei, de la qual cosa, òbviament, ens alegrem. Ara bé, no ens agraden les tres propostes de futur de modificació del servei presentades per l'empresa tant a curt, a mig i a llarg termini, que consten en el punt 2.4 de l'apartat D2 de la seva oferta. Ni tampoc la seva valoració com bones per part de la comissió, ja que nosaltres hem dit en diverses ocasions i pensem fermament que cal una millora en el servei de transport de la zona de les botigues que cap de les tres propostes de l'empresa contempla. Per tant, fins que no es resolguin doncs els errors en el procediment que ha notificat per escrit la Generalitat, votarem en contra d'aquesta adjudicació. També, com a segona part, volem parlar del servei de bus turístic. Això també té tela. Un tema realment que hauria de garantir un bon servei als sitgetans i als visitants de la nostra vila, un tema certament sensible, l'han convertit en un embolic i amb una part important del poble en contra. Han barrejat aquí la seva acostumada gestió deficient amb una nul·la sensibilitat envers l'empresari que donava aquest servei, el servei de la barca tren. Ens trobem, de fet, amb un empresari que haurà de deixar la seva feina després de més de 20 anys de servei i una empresa que el substituirà per fer el trajecte que no ha fet mai al passeig marítim. Anirem a PAMS per explicar-nos una mica millor. De fet, el juny del 2010, mentre que a l'estiu estava en funcionament el servei de barca tren, el govern va aprovar el nou plec de clàusules d'un servei idèntic al que la barca tren estava prestant, sense notificar-ho ni comunicar-ho a l'interessat. A priori, això ja sembla un comportament poc ètic, per dir-ho d'una manera suau, a més d'un incompliment clar de la normativa sobre contractació administrativa. Al desembre del 2010 li deneguen l'autorització per prestar el servei el 2011, un servei que venia prestant, com ja hem dit, durant els darrers 20 anys. I el que és ben curiós és que el fet de que el gener del 2011, just després d'haver-li denegat l'autorització, aproven vostès la pròrroga del pressupost i la modificació del pla de sanejament financer 2010-2013 amb les partides de 1.400 euros anuals corresponents a, com diu el pla, cànon, concessió, barca, tren, passeig, partida 55-63G, 55-9-10. El més absurd, li deneguen que continuï, però a la vegada el contemplen com a concessió barca tren com ingressos en el pressupost, el cànon que ell havia de pagar anualment. És rellevant el fet que ho contemplin com una concessió administrativa, tal com diu el pressupost, i per lo que entenc jo, hauria de contemplar, doncs, la subrogació del nou titular de la concessió del personal que venia fent aquest servei. En qualsevol cas, i fora ja de disquisicions legals que no ens acabaran portant a buscar una solució ràpida i pràctica, qui millor pot aportar per la millora d'un servei que la persona que ho ha estat fent durant 20 anys? L'empresa, siguem clars, l'empresa no té experiència alguna en línies similars a aquesta. El servei que més s'assembla a aquest seria el trenet que té l'empresa dins el Parc Zoològic de Barcelona. Els serveis que donen a la Fira de Barcelona o al Tibidabo no són comparables amb el del nostre passeig marítim. Ens estranya, doncs, com la mesa que ha adjudicat el contracte a l'empresa valori la descripció dels recursos humans que requereix el servei quan no ho ha fet mai i quan, curiosament, diu textualment. També, diu textualment, l'acte de la comissió d'adjudicació. Diu, també es valora positivament la captació de clients proposada perquè està basada en l'experiència actual del servei similar del trenet del passeig. És a dir, resulta una vegada més del tot absurd. Valoren l'experiència actual de la barca tren, però es deixen el seu protagonista al carrer i se li dona el servei a una gran empresa. En conclusió, tampoc podem votar favorablement en aquest punt la denegació del recurs de 15 de febrer que ha presentat l'empresari de la barca tren, perquè n'hi ha una altra de 21 d'abril que no han contestat. Així com tampoc votarem a favor de l'adjudicació del servei turístic a l'empresa de transport urbà ja que pensem que cal cercar una solució constructiva a una persona que ara mateix té feina i que pot aportar coses positives per la millora del servei i que convé, sobretot, fer els màxims esforços per no portar des de l'Ajuntament més persones a l'atur. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carretero.
Gracias, señor alcalde. Al igual que el Grupo de Convergencia y Unión, a nosotros también nos sorprende que estos puntos que se presentan hoy en el orden del día no se hayan retirado, habida cuenta del conocimiento que tenemos igual que el Grupo de Convergencia y Unión, y no gracias a que nos lo hayan facilitado usted, todo se ha dicho, que no nos ha llegado por los cauces del Ayuntamiento, sino que nos ha llegado por otras vías, de este requerimiento que le hace la Dirección General del Transporte Terrestre de la Generalitat, por el cual ya les está avisando de que el concurso que ustedes quieren aquí adjudicar provisionalmente no se ajusta a la legalidad vigente. Y se lo dice bien clarito, y lo que ustedes deberían hacer si realmente quieren ajustarse a la legalidad es coger estos puntos del orden del día y retirarlos hoy. Si ustedes no hacen esto, evidentemente nosotros los tendremos que votar en contra porque no queremos ser cómplices de una ilegalidad manifiesta. En este sentido, aparte de en lo que se refiere al punto de la barca tren, este grupo municipal cree que ustedes también han actuado con poca sensibilidad. A diferencia del grupo anterior de Convergencia y Unión, pensamos que son dos servicios que no son exactamente lo mismo. El que ustedes plantean con el bus turístico, pues hace un recorrido que en una parte sí que es común, en la parte del paseo y la fragata, pero que en otra parte da otro servicio que es el unir los que son los parkings del Mercat y de la Plana Est. Por tanto, consideramos que con un poco de sensibilidad y voluntad y buscando, como se ha dicho antes, soluciones constructivas, podían haber hecho que convivieran ambos servicios, porque además el formato es muy diferente. En este sentido, como he dicho antes, este grupo municipal sí que va a votar en contra si ustedes nos retiran, porque creemos que lo que deberían hacer es retomar el tema, buscar solución al conflicto en el tema del punto de la barca tren y solucionar antes de adjudicar provisionalmente lo que le está requiriendo la Dirección General de Transportes de la Generalitat, por la cual ustedes han de hacer un estudio y demostrar que realmente no se están inmiscuyendo en otras concesiones de transporte interurbano, como así parece que incluso hay pronunciamientos judiciales que así lo dicen. Gracias.
Señor Percé.
Gracias, señor alcalde. Bé, a veure, aquí, amb el que ha arribat de la Generalitat, llegiré l'últim pàrraf per no ser pesat. Diuen, tant no sigui presentada aquesta proposta de coordinació entre serveis urbans i interurbans o s'acrediti documentalment que no resulta necessària, cal entendre que no es disposa de la conformitat d'aquesta direcció general amb els temes previstos en l'article 109 del reglament de la llei 12/1987, ha esmentat amb anterioritat. Atentament, el director general de Transport i Mobilitat, Ricard Font Hereu. Bé, tal com ha dit aquí el Carretero, pues, no se'ns ha lliurat aquest document de la Generalitat als grups municipals, no? I ja creguem pues, que és una falta de respecte sobre nosaltres. Jo no sé si vostès han contestat o ha sigut necessari o no ha sigut necessari, però de moment el que hi ha és el que estem aquí amb el que ja està per escrit. Això en primer lloc. En segon lloc, el grup municipal d'Horitzó està bastant molest perquè quan es va sortir el plec de clàusules administratives no hi anava aquest tema. Només hi anava des del pàrquing de la Plana Est, anava fins a l'estació, de l'estació a l'Avinguda Sofia i de l'Avinguda Sofia fins a la Fragata. Aquest era el que va sortir amb el plec de clàusules administratives i el senyor Marquero ens ho va explicar així. ¿Vale? El que passa és que hem vist pues que aquest tema no és rentable amb aquest circuit i llavors el que busquen és ampliar aquest perquè, clar, com aquesta partida del bus no està subvencionada, pues clar, llavors el problema està aquí. Aquí és on plora la criatura perquè els altres estan subvencionats, però aquest no està subvencionat i llavors, clar, portar un xòfer i portar tal, pues clar, i comprar un autobús, pues clar, val els seus diners i llavors, clar, això no surt rentable. Llavors, què passa? Pues que hem vist que no és rentable, a part de que si és més bonic o mal bonic que això, suposo que amb el senyor Joan Andrés pues, li podrien solucionar també el tema de buscar millor un altre cotxe d'enganxa davant o el que sigui, això es hauria pogut solucionar d'una altra forma. Creguem que aquí és on, i repeteixo, on realment està el problema del bus turístic, amb el qual llavors vostès van fer marxa enrere i van canviar el tema de l'explicació i del plec de clàusules i llavors el van allargar. No? Bueno, jo crec que hi ha que tindre, tal com s'han dit aquí els anteriors portaveus, hi ha que tindre una mica d'una persona que porta 20 anys fent aquest servei i a més ja havia treballat per l'anterior propietari uns quants anys més, que em sembla que són 25 o 26, a menys tindrà una mica de delicadesa a les persones que s'arribaran o no s'arribaran a acords i també pues, creguem pues, que la barqueta tren és ja un tema a sitgetar i és quasi ja tant o més de socarrels que molts que estem aquí. Moltíssimes gràcies i crec que demano també com a grup municipal que retirin aquests tres punts de l'hora del dia fins que això no sigui correcte. Gràcies.
Senyora Parés.
Bé, sembla que tots ens ha arribat a la mateixa documentació, per tant, jo per no ser reiterativa, el que sí que demanaria és una explicació a veure quina, és a dir, ha arribat aquest ofici, em penso en data just entremig de les informatives i el ple d'avui, per tant, si és preceptiu retirar-ho, què ha passat, què és el que vol dir, jo demanaria una informació específica.
Senyora Parés, li vull explicar que és més greu del que sembla. Primer, per aclarir això, que demano un aclariment, n'hem tingut moltes de diferències amb els serveis de la Generalitat. Algunes les perdem, algunes les guanyem. Això no vol dir que un document de la Generalitat sigui, bueno, que ara es fa servir per l'oposició que és el que toca. Però moltes vegades tenim, perquè els nostres serveis jurídics poden opinar una cosa i els serveis jurídics de la Generalitat n'opinen uns altres. Hi ha exemples, molts, a més, al llarg dels 8 anys que estic, d'urbanisme, de direcció professional, que alguns ens donen la raó a un no. Segona cosa, la mesa de contractació, perquè quedi molt clar, està feta per tècnics d'aquesta casa. No hi ha, no hi estem. Quan contracten, vale, el que fan són en base als informes tècnics de la casa, val, presidits per un regidor, però base en informes tècnics de la casa. Hem estat quasi un any valorant aquests informes amunt, avall, al·legacions. Vull dir que, home, posem que també la feina dels nostres tècnics d'aquesta comissió, de la mesa de contractació, un respecte, de com si no haguessin fet avui aquí unes coses. Aquest document que vostès ensenyen ha entrat avui a l'Ajuntament de Sitges, a 2:15, quan està tancat tot el procés, no, és que no té cap sentit, perquè el senyor secretari ni el coneix aquest document. No, senyor. Escolti, perdó, està amb l'aclariment a la senyora Parés, d'acord?
Molt bé, no, no, clar,
que entren cada dia, entén? Vale? Bé, escolti, no, però és que, a més, aquest és molt normal, a més, i és, pot passar que entre la Generalitat i l'Ajuntament tardi uns dies quan ells el treuen i quan aquí s'entra. És molt normal, és una cosa que no és fora de lloc. Ha entrat avui a la UAC, el procés està tancat, ensenyar aquest document ara no té un sentit procedimental ni de forma, tant que els agrada a vostès que les coses facin bé. Si la Generalitat hagués enviat en temps i forma, després de que els nostres serveis tècnics ho han publicat, han fet el procés que tenien que fer, aquest document tindria poder o no, o validesa. En aquest moment no la té. Senyora, està aclarit, senyora Parés? La llei sempre, però no vol dir que aquest informe tingui raó. La llei sempre.
Bé, no, jo no havia acabat. A veure, jo el que lamento és aquesta mena d'incertesa que ara, ho sento, però plana una mica, perquè clar, la data és 26, nosaltres ho hem rebut, ho vam rebre abans d'ahir, vull dir que ho sento, però clar, no entenc com és que arriba primer a l'oposició que no... I d'on ha sortit el document? O sigui, realment... Bé, Jo penso que en aquest cas els serveis jurídics són els que han de valorar, que és el que... L'altre tema que jo volia comentar és el tema de la pubilla, de la barqueta. Penso que ja fa força temps que parlem d'aquest tema i jo sempre he anat donant la meva opinió. Jo penso que la barqueta forma part del nostre imaginari i forma part de tot el que seria doncs, aquest turisme, no?, relacionat amb el passeig marítim i que també fa un servei de comunicació. I me recordo que sempre que sortia el tema, jo, o en nom d'Esquerra Republicana, sempre anàvem dient a veure si es podia buscar una solució, a veure si es podia jugar amb els diferents elements. Ja s'ha apuntat aquí. Jo el que demanaria és que es pogués fer l'estudi. Jo crec que un tema, i em sembla que una vegada també es havia arribat amb aquest, amb una possibilitat, un tema no és excloent a l'altre. Pel que se'ns va explicar l'altre dia a l'informativa, el nou autobús de 30 places, és evident que té uns requisits diferents, no té barreres arquitectòniques, etc. I a més es mou molt més per Sitges. Llavors jo el que demanaria és... si pogués ser estudiar el servei de la barqueta, que al cap i la fi també és compte i risc propi, doncs que pogués seguir oferint aquest servei turístic que va des de la fregata fins a Terramar. I l'altre fa tota la resta del desenvolupament, que una mica era el que també s'entenia que és el que havia de fer. És a dir, jo crec que els dos serveis no són excloents. I a més, també es podrien pactar uns horaris que, tal com se'ns va explicar, hi ha unes freqüències, doncs la millor l'altra podria acabar de completar aquestes freqüències i com que pel que es desprèn tots són de finançament que no afecta l'Ajuntament, doncs aleshores és el seu risc i la seva capacitat. Perquè, repeteixo, jo entenc que la pubilla, i sempre ho he dit, i no, suposo que m'ho heu sentit a dir moltes vegades, és... dins dels elements turístics, antigament també teníem, si recordeu, uns brecs amb cavalls, i es van treure també. Formen part, no?, d'aquest imaginari, d'aquesta comunicació. Per tant, jo el que demanaria és que s'estudiés, tal com diu el punt 2 o 4, la revisió del contracte de la pubilla que poguessin coexistir els diferents serveis.
Moltes gràcies, senyora Parés. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. Seré breu per no reiterar arguments, però la realitat és que a la llum d'un nou document sembla que el més prudent seria deixar el tema sobre la taula i després d'un estudi acurat doncs veure de quina manera es pot modificar o es pot veure modificat aquest acord o aquest dictamen. El que sí que voldria posar de relleu, sobretot, és en relació a la barca tren, aquella dita tan catalana que diu... hostes vingueren que de casa et tragueren, no? I el que vull dir amb això, el que vull significar és que més enllà de les consideracions concretes del tema, sap greu que una empresa familiar de Sitges, que evidentment treballava a Sitges i els beneficis quedaven a Sitges, doncs vagi a parar a una empresa entre cometes multinacional, no? És a dir, que de fet l'explotació d'aquest servei doncs ja no anirà a parar a mans sitgetanes. Més que res, la reflexió és de caire general, de caire general, perquè segur que hi ha moltes empreses de Sitges que funcionen, que funcionarien, que seguirien funcionant i que, lamentablement, doncs, són absorbides per empreses més potents que venen de fora i que al final doncs, acaben els d'aquí, de ser amos, a ser empleats. Hi hauríem més exemples. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero.
Sí, gràcies, alcalde. Aquest concurs neix per l'esgotament del concurs en conjunt, neix per l'esgotament del termini del primer contracte del transport regular, que era 98-2008, ja el coneixen, i, per altra banda, pel compromís mitjançant diversos convenis que havia signat l'Ajuntament, tant amb el Gremi d'Hostaleria com amb la Federació de Comerciants, durant finals de 2008 i principis de 2009, quan ens plantejàvem tot el tema de la remodelació del passeig de la Ribera, de dotar d'un transport turístic regular que connectés els grans aparcaments amb la zona de la platja. Que connectés els grans aparcaments amb tot el front marítim. Aquests convenis són del 2008 al 2009, tant amb el Gremi d'Hostaleria com amb la Federació de Comerciants, i van ser uns requisits a l'hora d'encetar la remodelació del passeig de la Ribera. El ple de 20 de juliol del 2009, o sigui, estic parlant de fa dos anys, inicia i incoa l'expedient del regular i del turístic. O sigui, això fa dos anys. Després, el ple del juliol del 2010 aprova inicialment els plecs de clàusules del regular i del turístic. El 30 de, bueno, el juliol d'aquell mateix any i a l'agost es publiquen en diferents butlletins i es tramiten tot un seguit d'al·legacions. Per tant, quasi dos anys després de l'inici públic del tràmit, doncs avui ens trobem amb una aprovació provisional que també podrà ser objecte de les al·legacions que ens considerin oportunes. Jo desconec si hi ha hagut, potser en dos anys em falla la memòria, però no tinc a la memòria al·legacions dels partits polítics als plecs de clàusules de l'autobús, ni al concurs, ni a... no ho tinc a la memòria, em podran corregir perquè en dos anys ja no me'n recordo, però no em consten. Pel que fa a la Generalitat, bueno, ja ho ha comentat el senyor alcalde, sembla ser que l'escrit aquest que vostè porta ha entrat avui al registre a les 14:38, ha entrat aquí, i de tota manera no és un escrit que ens sorprèn, i per la nota que em passaven demana un pla de coordinació entre el bus urbà i l'interurbà. Ja l'hem dit, el conflicte que hi havia amb la Generalitat durant aquest temps ha estat la superposició de la línia interurbana amb l'urbana pel que fa a la zona de Vallpineda. Això vol dir quatre parades, quatre, que a més estan a 20 o 25 metres l'una de l'altra. I el que pretenia la plana és que nosaltres deixéssim de fer servei a la Bòbila i a Vallpineda. Això són 1.000 habitants. Nosaltres hem defensat fer aquest servei, servei que ja va implantar aquest govern l'any 2004, si no recordo malament, el company Rafael Roig, i ningú va dir res des d'aquella època. Per tant, hem anat a la Generalitat diverses vegades i en aquest tema no hi ha hagut cap tipus de confrontació, sinó que sembla ser que la Generalitat i la llei té un problema en el reglament, aquest reglament que vostès feien menció, tenen un problema, que fins i tot recordo les paraules del director general dient això ho hem d'arreglar. Ho hem d'arreglar nosaltres, perquè és un problema de la llei de la Generalitat i del reglament de la Generalitat, perquè no és possible que tinguem aquests conflictes o possibles conflictes en municipis i que les nostres concessionàries ens demandin. Tenim algun altre tema amb la Generalitat, però no té res a veure amb això. Tenim algun altre, que sí que no ens posem d'acord, amb la Direcció General de Transports, però no té res a veure amb el transport urbà. La filosofia del regular és garantir el servei de transport pels propers 12 anys, que és el que estem fent aquí. Garantir el servei de transport del regular pels propers 12 anys i renovar la flota de vehicles, que ho ben asseguro que ho necessita, per híbrids. A un cost que finalment serà de 5,4 milions d'euros. Se'n recorden aquelles discussions entre el senyor Mas i jo, que si eren 6, que si eren 8, que si era, perdó, 9, que els informes d'intervenció i tal, doncs al final són 5,4. Per altra banda, l'altre concurs, l'altre servei que es posa aquí a consideració del ple és el tema del turístic. La filosofia que ha guiat això, a banda de complir els convenis amb els diferents sectors econòmics, ha estat la modernització del servei. És la filosofia que guiava aquest concurs, responent a les demandes de veïns i els convenis signats amb els sectors econòmics. Aquest servei turístic regular el que fa és crear parades preestablertes, hi haurà parades preestablertes, hi haurà horaris fixes, per tant, d'obligat compliment per la concessionària, hi haurà freqüències de pas concretes, que són dos, 60 minuts i 30 minuts, 30 pel que fa a la zona de l'Avinguda Sofia fins la Fragata i 60 pel conjunt del recorregut, i finalment es farà un vehicle. Bé, que cadascú pot tenir els seus gustos sobre els vehicles, evidentment aquest regidor no opinarà sobre això, però que serà accessible i que compleix totes les normes de seguretat. I també està pensat per aquesta mena de trànsit que ha de fer dins del municipi, que no és el mateix que un trànsit probablement més relaxat per la zona marítima, i quan dic dins, dic a l'estació i als aparcaments. Bé. Els horaris que aquest concurs posava sobre la taula eren l'estiu del 15 de juny al 15 de setembre, tots els dies, de 10:30 a 22:30. Això són 12 hores de servei ininterromput. Tots els mesos. 15 de juny a 15 de setembre, feiners, dissabtes i festius. Pel que fa a la primavera, nosaltres l'anomenem primavera, del 16 de setembre al 15 d'octubre i, sobretot, del 15 de març, Setmana Santa, fins al 14 de juny, teníem divendres, dissabtes i festius, de 13:30 a 21:30, d'11:30 a 22:30 i d'11:30 a 19:30. El concurs també proposa una sèrie de tarifes, una estructura tarifària, on hi ha la tarifa de bitllet senzill, la tarifa gratuïta per nens per sota dels 4 anys, la tarifa anada tornada i una cosa que a nosaltres ens preocupava molt, que era que hi hagués una tarifa pel resident. La tarifa pel resident té un 30% de descompte sobre el bitllet d'anada i tornada. Aquest servei, a diferència del regular, que en aquests moments suposa uns 400.000 euros l'any, en aquests moments, com ja ho hem discutit, no suposa cap cost econòmic per l'Ajuntament. Cap cost econòmic per l'Ajuntament. En qualsevol cas, és evident que per assumir aquest nou servei turístic necessites d'una petita estructura empresarial. Es calcula de 2 a 3 treballadors pel tema dels torns i 2 vehicles, un principal i un de reposició, per si el principal en qualsevol moment et fallés, tens l'obligació de posar un vehicle en reposició. I per altra banda, també és lògic que no podem donar 2 concessions en la mateixa ruta o pel mateix servei. Dit això, cal esmentar que ens hem interessat i molt en que la futura concessionària del servei oferís al senyor García, com així ha estat, la possibilitat de ser el conductor principal d'aquest servei, amb un contracte indefinit i un salari segons conveni col·lectiu del sector, que això vol dir uns 1.500, 1.600 euros més nets, més una prima anual pel llançament del nou servei. Finalment, desitgem que el servei regular mantingui l'excel·lent valoració de servei del que disposa en l'actualitat i desitgem que el nou servei turístic respongui als compromisos adquirits en els diferents convenis signats per l'Ajuntament. Gràcies.
Senyor Mas.
Després d'escoltar les paraules del regidor Marquero, no em queden sinó dubtes, encara més dubtes dels que ja teníem plantejats. Un és, comenta el senyor Marquero, que fruit de demandes de veïns han fet aquest canvi d'això. M'agradaria saber realment quins són aquests veïns, com ho han expressat, perquè realment el que sí que hi ha és tota una relació de veïns que estan en contra del que vostès han fet. Per tant, ja que uns presenten qui són els veïns, m'agradaria que vostè expliqués qui són els veïns que han reclamat aquest canvi. També m'agrada sentir que recorda els debats que vam tenir. Òbviament no hem fet al·legacions amb el plec de clàusules, però sí que hem intervingut clarament en contra en els moments en què s'ha debatut això al ple d'aquest plec de clàusules. I si recorda bé vostè, el debat sobretot es basava en que vostès a la comissió informativa inicial, que després ho van retirar, presentaven un import de 6 milions d'euros, després al ple van portar un import de 9 milions d'euros, a la qual ens semblava desorbitat, vostès ho van defensar amb tota una sèrie de càlculs i tal, i ara resulta que ha sigut 5,4 milions d'euros, la qual s'acosta, gràcies a Déu, a una cosa una mica més realista. També no m'han dit si realment han fet efectiu el deute que tenen amb l'empresa i si no l'han fet efectiu, com ho pagaran el deute d'aquests 287.000 euros que deuen aquesta empresa que ara li atorguen aquesta concessió. Després una mena de recomanació. Realment s'estan exposant vostès aquí a un recurs contenciós administratiu per no voler buscar una solució negociada del problema. I tornem a insistir, demanem que es retirin aquests 3 punts de l'ordre del dia. No és una cosa banal, realment hi ha una normativa que s'està incomplint, a l'informe de la Universitat Politècnica que està pagant finalment per l'empresa concessionària contradiu amb el que afirma l'empresa plana. Per tal, hi ha un efecte clar, és a dir, solucionem aquest problema, veiem què passa amb aquestes discrepàncies i després, amb tota la, diguéssim, la garantia legal que puguem pel bé de Sitges, finalment atorguem el servei a qui calgui de la manera que calgui. És un tema, com bé ha dit el senyor Marquero, que el contracte inicial acabava el 2008, Busbés es van començar a posar a treballar el 2009 i ara estem ara i encara estem penjats. Vull dir que això també demostra una mica la celeritat de la seva gestió. Gràcies, senyor alcalde.
Espera, respon una cosa.
Sí. No, respon?
Sí, sí.
Senyor Marquero, primer respon.
Sí, però si no ens quedaran coses... A veure, si nosaltres el retirem, anirem en contra d'aquesta celeritat que vostè em demana. Portem dos anys, entre altres coses, per resoldre una sèrie de recursos, i per tant entenem que ara hi havia la seguretat jurídica suficient i necessària com per tirar aquest tema davant. Arribar a solucions, la solució amb la primera empresa elegant és senzillament no fer el servei a Vallpineda i a la Bòbila, aquesta és la solució. I nosaltres això ho vam analitzar i vam pensar que primer no tenia lògica, no tenia cap lògica, i així li vam dir al director general, no tenia cap sentit, i el director general, evidentment, ens va haver de donar la raó, sota la meva interpretació. No tenia cap sentit que tinguéssim problemes quan tenim una competència exclusiva dins del municipi. I, per tant, nosaltres no podem ja demorar aquest tema que portem dos anys en tramitació. El tema dels 9 milions i 6 milions, ja li vaig explicar, senyor Mas, que eren escenaris, i vam fer l'exemple de lo que era un escenari. Doncs, finalment, l'escenari ha estat encara... L'escenari de 9 milions era un escenari que d'alguna manera ens va obligar la intervenció general de l'Ajuntament per ser excessivament curosa. L'escenari de 6 era un escenari que nosaltres calculàvem i finalment encara ha estat molt més favorable i hem acabat en 5,4. I el tema del veïnat i el tema de l'accessibilitat, el que es demana és servei. El que se'ns demana és que aquest autobús, quan acabi la temporada turística, es converteixi en regular, que com és la mateixa empresa no tindrem cap problema jurídic. I això és el que es demana. El que es demana és que hi hagi tot un servei en aquella zona que sigui el més regular possible, dins les limitacions econòmiques que tenim. Per tant, el turístic ens ajudava a dotar d'accessibilitat i ens ajudava a arribar a la Fregata amb unes freqüències que la gent pogués conèixer per endavant, per tant, predibles, sense cost. Sense cost.
Senyor Carretero.
Gràcies, senyor alcalde. A ver, usted, señor alcalde, piensa, esto no es un informe técnico, ¿eh? Esto es un requerimiento que le hace el departamento de la Dirección General de Transporte Terrestre. ¿Perdón? Bueno, es un requerimiento. Aquí le dice que le vuelven, además le reiteramos la necesidad, o sea, que no es la primera vez.
Per favor, senyor secretari, no és una qüestió de procediment. És un requeriment, això, senyor secretari? No, que no?
No és un requeriment.
Lo que sí estará de acuerdo, señor secretario, es que aquí les no está dando la conformidad el departamento.
A veure, si vol ho simplifiquem. Impediment legal per fer aprovar els tres punts que hi ha, jo no veig cap.
¿Se ha leído usted la ley?
Sí, sí, me he leído.
¿Sí? No sé, sí. Que yo me la he leído.
Me la he leído y tengo obligación.
¿Y qué pone?
De
¿No pone que es necesaria la conformidad señor, previa de la administración concedente del servicio interurbano?
Bueno,
¿lo pone o no lo pone?
A ver, aquí...
En el artículo 109.1.
Señor regidor, una mica de respecto por señor secretario.
Pues,
¿vale?
El artículo 109.1 pone explícitamente que es necesario para poder adjudicar este servicio la conformidad, la cual evidentemente no tiene, de la administración que concedió el servicio de interurbano.
Sí, vale, muy bien. Sí, estamos de acuerdo. Podríamos
por tanto, si ustedes no la tienen, no. Si ustedes conceden esto...
¿Li pot aclarir? ¿Vol un aclariment o no vol?
Pero, bueno, sí, que aclara.
No, sí, jo és que...
Lo que diu... A veure, aquí hi ha un conflicte de competències entre l'Ajuntament i la Generalitat. L'Ajuntament és competent per establir les línies urbanes i això doncs, està dintre les seves competències. Quan les línies són interurbanes, la competència és de la Generalitat. Aquí es dona un solapament parcial entre línies urbanes i interurbanes, que això passa a molts llocs i no hi ha problema. El problema pot esdevenir des d'un punt de vista de responsabilitat o d'indemnització. És a dir, aquí hi ha un titular de la concessió interurbana que en base a que coincideix la línia interurbana amb l'urbana, doncs el que busca és una possible indemnització. O sigui, competència de l'Ajuntament per poder fer el que està fent avui la té. Una altra cosa és que aquest acord se'n pugui derivar una possible indemnització per part del titular de la concessió interurbana respecte a l'Ajuntament o respecte a la Generalitat i respecte a l'Ajuntament, que és una altra cosa. I que en aquest sentit no sé qui té raó, perquè el que sí que defensem és l'Ajuntament i crec que és lògic que aquest canvi es va fer el 2004 i que per tant aquesta possible indemnització o reclamació doncs ja les tenia que haver fet l'any 2004. Per contra, el concessionari diu, com que ara és quan surt la nova concessió, és el que estem de fer. Vull ara la indemnització. Bé, doncs això és el que es discutirà. És evident. Llavors, jo repeteixo, problema legal cap. Que del tercer punt, perquè el primer punt i el segon punt és ratificació d'un decret, el tercer punt, que és l'adjudicació provisional del concurs de transport, se'n pugui derivar una possible indemnització de l'Ajuntament respecte al concessionari? Doncs potser sí, no ho sé. En aquest moment no ho sé. Però problema legal dintre del que és l'autonomia municipal d'adjudicar aquest contracte jo no en veig cap.
Moltes gràcies, senyor secretari, per aclarir que no estem fent res aquí.
Bueno, jo no tengo la misma visió i les persones que hemos consultado tampoco, que también son profesionales juristas, tampoco están en la misma, tienen la misma opinión. Pero bueno, si el secretario, que por cierto, tampoco es que haya ningún informe sobre esto del secretario general y que potser sería necesario, lo que dice estrictamente la ley y explícitamente la ley...
Respecte a això últim no hi ha cap informe, però dels tres punts hi ha un informe del secretari.
Però i respecte a això no.
Si acaba d'arribar avui és impossible que fem un informe.
Por eso le estamos pidiendo que se lo estudien un poquito mejor y que no tengan prisa en aprobarlo. Se lo estudien un poquito mejor porque además usted mismo lo ha dicho.
Señor Carretero.
Sí, estoy siguiendo. Usted mismo ha dicho que puede haber responsabilidades económicas y está este ayuntamiento como para tener encima responsabilidades económicas. A mí me preocupa porque, claro, ustedes ya lo han hecho en otras ocasiones y en otros asuntos. Ustedes tiran hacia adelante con lo que sea, les da igual. Si hay responsabilidades económicas es igual. Como las vamos a pagar entre todos los silletanes y silletanas y el dinero no es suyo, pues da igual. Sí, 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 señor Roche, es así. Y ustedes han hecho así, ya se lo dije con el tema de la Camperico. Que al final ustedes no han sacado el informe, no han sacado el informe porque me daba la razón.
La paraula perquè el pati de col·legi no hi tornem, s'ha acabat ja, senyor?
No, acabat.
Vale.
Por tanto, lo que le estamos pidiendo a este grupo municipal es que retiren los puntos del orden del día, que haya un informe jurídico sobre este documento que aparece y que ustedes tienen conocimiento ahora mismo y que ya, bueno, ya se aprobará el concurso cuando estén las cosas claras. Porque si encima hay posibilidad de tener responsabilidades económicas, creemos que es suficiente razón como para poderlo mirar mucho más detenidamente. Y otro punto, aquí se está hablando de las paradas de Valpineda y la Bóvila, y este documento, si se lo lee usted, Marquero, habla también de que hay un conflicto con el tema de la parada en la plaza Eduard Maristany. O sea que no sé por qué usted lo ha enviado y tampoco sabemos, este grupo municipal, por qué tienen tanta prisa en adjudicar este servicio. Gracias.
Prisa. Un moment. Anem per ordre. Després contestarà el senyor Rafael Roig, el senyor Marquero, el senyor Carretero, el senyor Lluís Mercè.
Bé, jo ja estic una mica cansadet de que les indemnitzacions siguin de la quantia que han sigut fins a aquests moments, com els 10 milions del Cortijo, que tenim que pagar si no arribem a una solució amb els propietaris per poder donar-los aquests 6.000 metres de sostre en un altre indret, els 2 milions i pico de Rapenat, el de la Marta Verdaguer, etc etc etc. Aquí, tal com ha dit el secretari, pot haver un tema amb el qual pot haver un contenciós i que el guanyi i que hem d'indemnitzar. Bueno, sempre ha sigut la tònica d'aquest Partit Socialista de tirar endavant, passi el que passi, amb aquests temes, i jo crec que si això... vull dir, jo no vull entrar en massa amb la matèria jurídica, perquè no és el meu, però si això es pot retrasar i es poden fer realment un informe que realment sigui bo, a mi el tema de les tres o quatre parades que pugui haver anant a Vallpineda, no m'importa massa, m'importa que si és el bus que de l'Ajuntament em sembla perfecte, no? Que no tingui la plana també em sembla perfecte. Però aquí jo crec que més que res el que estem discutint que si el servei des de la Fregata fins a Terramar ho tornaria a fer el senyor Joan García o no. Aquest crec que és a la mare del corder una mica de lo que aquí avui, per lo que estic induint amb tota l'oposició, que anem per aquesta línia. No? Clar, vostès què han fet? Pues molt clar, li devem 200 i pico mil euros a Ciutat Condal i bueno, pues anem a veure, pues mire, si no, ara si donem la concessió i si tornem a guanyar, pues es llargarem 4 anys més com han fet a Cespa o el que vostès estan acostumats a fer. El que ens costava 32 milions ara ens costarà 56 a Cespa. Aquests 7 o 8 milions... Sí, sí, senyor alcalde, no, vostè no enfronyi el front perquè és així. I li puc demostrar quan vostè vulgui. Eh? Llavors, pues clar, ja estic cansat de que tots els sitgetans tinguin que pagar aquests diners per la seva mala gestió econòmica que ha portat fins ara. I clar, Norizo li ha apujat les coses que crea oportuna que l'apujar, però hi ha coses que no es poden apujar. I jo li demano que es tornin a reestudiar el tema del senyor Joan García perquè realment crec que val la pena de que això realment és un poble. El trenet sempre ha estat allà i sigui d'una forma o sigui d'una altra, jo crec que té que tornar a estar. I ja estic una mica cansadet de que vostès sempre vulguin que Sitges, en vez de que sigui un poble, que sigui una ciutat. Igual que han fet amb la plaça, amb la platja de Sant Sebastià i amb algunes coses més que han sigut duríssimes per a un poble. Vostè sempre ha dit que volia un poble, volia una capital. Doncs pues aquí la té. Gràcies, senyor alcalde.
Senyora Parés, es vol dir alguna cosa?
Sí.
És que és trist el que diu.
A veure, ara el que s'ha decidit és que anem a votem punt per punt, oi?
Sí, sí, sí.
O sigui que ara votem el 2-1-3.
Hem parlat de tot,
però... No, perquè jo en l'altre, en la proposta de la barca tren, tornaré a insistir amb la meva proposta, però de moment entenia, per petició del senyor Mercè, que es feien els diferents punts per separat. És així?
Sí.
Doncs així
però també li tinc que dir, senyora Parés, que la seva proposta jo li accepto, perquè vostè la fa intel·ligentment sense utilitzar els altres la proposta com la fan. Ara, senyor Marquero, contesti. Ja li contestaré.
A veure, els dos requeriments aquests que tenim de la Generalitat, que em llegia el senyor Carretero, ja hem comentat el primer, que és el tema de la superposició de línies, és criteri d'aquest equip de govern lluitar sempre perquè Baix Fundat, Bòbila, Madriguera i Vallpineda continuïn tenint servei de transport urbà de Sitges. Baix Fundat, Bòbila, Madriguera i Vallpineda. I lluitarem perquè entenem que la raó i la llei està de la nostra banda i fins que no es demostri el contrari continuarem mantenint aquesta posició respecte d'aquest tema. L'altre conflicte i aquest tema, aquest primer tema, la Generalitat informalment ens dona la raó. En el segon tema, on sí que ja que vostè l'ha tret, i jo abans l'he comentat que hi havia un altre tema, no l'he mencionat, però vostè l'ha tret, en aquest escrit que ha arribat fa 3 hores, que no tenim cap, no la té l'equip de govern, però sí l'oposició, és el tema de la plaça d'Eduard Maristany. I si volen parlem. La Generalitat continua i vol que els grans autobusos de la plana, aquests grans autobusos de la plana, pugin allà dalt, a la plaça de l'estació. Vostès s'imaginen, perquè tothom m'entengui, el merder que es pot generar fent això? Doncs aquest és el tema amb la Generalitat. Nosaltres li hem presentat el projecte d'estació d'autobusos a la plana ES amb el pla especial. I tenim també certes reticències per aquest tema, no per la resta del pla especial, sinó per aquest. Perquè entenem que per l'avinguda de les Flors, des de la sortida del tren fins a aquest nou indret són 210 metres. Vostès saben quan va haver-hi el tema del descarrilament del tren? Tots els serveis d'urgència de la Renfe intel·ligentment es van col·locar els autobusos per sobre de la via del tren, un darrere l'altre. Ningú els hi va dir. Van pensar i van dir això no ho podem posar a dins. I es van posar ells mateixos quan el servei de tren estava interromput. Per tant, aquest tema, que també li haig de dir que els serveis tècnics de la Generalitat no estan d'acord, així com en el primer sí, en aquest no estan d'acord, continuen insistint en que tornem a pujar els autobusos de la plana a dalt. I nosaltres els hem dit que si els autobusos són petits, són d'una dimensió reduïda, ho acceptarien sempre i quan fos una pujada de regulació, no de parada. I aquest és el debat que hi ha, ja l'hem explicat, i no hi ha més que això. Factures pendents, jo el que sí que he de dir és que aquest regidor no té coneixement de cap comunicació per part de l'empresa actualment concessionària sobre problemes de pagament. No hem rebut ni una en 4 anys, que això no vol dir que per necessitats de tresoreria es gestionin els pagaments d'una manera o es gestionin d'una altra, i això és decisió del regidor d'Hisenda i de l'equip de govern. Però nosaltres no hem rebut cap comunicació respecte a aquests pagaments.
Passaríem a la primera. Sí, senyor Carretero.
Sí, porque para que la información sea completa, no solo son los servicios técnicos de AETA, sino que existen ya pronunciamientos judiciales sobre el tema de la plaza Eduard Maristany. O sea, que no solo son los técnicos. Pues sí, aquí lo pone. Ya está.
Jo només per aclarir-li, senyor, perquè clar, nosaltres tenim un projecte i tenim un model que no volem que pugin, sí, miri, faci mira el cel, però és la veritat. El mateix que va passar amb el Camp Perico, que ens vam barallar amb la Repsol i no l'hem solventat fins fa 4 dies per treure aquella benzinera que hi havia, també vam creure que aquella plaça no poden pujar els autobusos grans, els petits, i a sobre anar a comprar al mercat. Creiem que no té cap lògica física d'una mobilitat responsable. Una altra cosa és que la Generalitat, bueno, creguin els tècnics amb els senyors de la Plana, aquí hi ha sempre una lluita entre senyors de la Plana i senyors Condal, a molts municipis que passen aquestes coses, però jo no deixaré que pugin allà. Defensaré sempre, perquè no imagineu-vos en aquest moment que aquells autobusos pugessin allà dalt. És que és una sensació de tornar enrere molts i molts anys. Ara que ho tenim ordenat i les coses funcionen. Però això és el que està parlant aquest no requeriment, aquest informe. Això és el que està dient, res més. Perquè ha dit molt clar, que només diu això. I mentre estiguem aquí nosaltres no tornarem i lluitarem perquè no tornin aquests. I si hem d'indemnitzar, indemnitzarem, però que no tornin. És molt seriós, perquè és més important la mobilitat que no tot el que significa. I les 4 parades de Vallpineda fins a baix a la Bòbila són molt importants. Molt importants pel poble de Sitges. I les defensarem. Passem a votació del primer punt, perquè quedi molt clar. Passem a votació, senyor Carreter. Jo crec que hem parlat molt d'això i ha quedat molt clar, no?
¿Me permite?
Sí, va, venga, le permito.
Gracias, señor alcalde. Te lo agradezco. Simplemente decir, no estamos cuestionando la necesidad del servicio urbano, ni estamos cuestionando el sí, los autobuses. Estamos cuestionando la forma de hacer de ustedes, que es lo mismo que Camperico. Yo no le discuto que la gasolina de Camperico tuviera que quedarse de ahí, pero la forma de hacerlo sí, y la gestión, y para nosotros el acto que se va a proceder ahora es una mala gestión que puede tener responsabilidades económicas, y por eso es lo que estamos criticando, y nada más, y ya está, y no intenten desviar con otro tema que no es ese, es su gestión, y ya está, y han tenido tiempo y se les ha echado el tiempo encima. Lo siento.
Yo creo que el procedimiento que se ha seguido, si no podrían portarlo aquí, está avalat. Està avalat per tots els tècnics de la casa, per secretaria i per intervenció. Tant que vostès miren els informes d'intervenció de secretaria quan toqui, ara no els interessen aquests. Estan avalats perquè realment puguem fer això en el ple de l'Ajuntament.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
El segon dels grans debats del ple municipal celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, el darrer ple de la legislatura. Tot això que estan escoltant va venir abans dels comiats dels regidors, perquè recordem que avui hem començat el ple pel final i no pas pel principi, sinó a aquesta hora els hauria costat una miqueta també escoltar els comiats dels regidors. L'altre segon debat, per tant, era aquest. Per una banda, la concessió del servei del bus urbà i aquest conflicte que hi ha competencial a l'entorn de les parades situades en la línia de la carretera de Ribes, i per una altra banda el servei de bus turístic, aquest servei de transport singular que ha de substituir d'alguna manera a la barca tren amb un recorregut diferent també, però que sobre la taula va posar si hi ha un possible greuge comparatiu amb la persona que durant tants anys s'ha encarregat del transport de la barca tren. 5 minuts arribarem a 2:15. Joan, què podem considerar més del ple d'ahir?
Mira, farem un repàs ràpid. No hem muntat més talls perquè entenem que potser és una mica excessiu, però hi va haver més debats. Intentarem resumir-ho ràpidament. Mm-hmm. Per una banda, es va aprovar el disseny de la, la dissolució de l'entitat pública empresarial local, l'Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges. Convergència i Unió va celebrar aquesta notícia perquè entén que les societats anònimes municipals doncs dupliquen la feina de l'administració. També es va dissoldre el patronat de comerç. També es va aprovar l'expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost i diverses modificacions de crèdit. Es va donar compte de l'informe de la Intervenció General sobre la morositat de les operacions comercials. Aquí hi va haver també unes consideracions de Jordi Mas de Convergència, resposta pel regidor d'Hisenda Rafael Roig, en el sentit, Jordi Mas proposava que les factures de menys de 3.000 euros es poguessin abonar el més ràpidament possible perquè corresponen a petites factures amb proveïdors i és una majoria d'aquestes factures. El còmput de l'Ajuntament o la manera d'agrupar-les és diferent, ho va explicar Rafael Roig, que va estar també pormenoritzant algunes d'aquestes factures. Es van aprovar els preus públics per al Centre d'Empreses Creatives i es va aprovar de manera provisional l'ordenança reguladora d'aquests preus. Va haver també consideracions aquí a l'entorn de què han d'incloure i què no han d'incloure els preus públics per al Centre d'Empreses Creatives. En principi, tot allò que no genera un cost o que no representa un cost per l'Ajuntament no es valora i, per tant, doncs, en aquest sentit, va explicar Carmen Prat, és en el que aquest Centre d'Empreses Creatives podrà oferir uns preus competitius perquè la resta, el lloguer en si, seria un preu de mercat. Es va aprovar també l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el compliment de terminis de pagament establerts per la llei de morositat. Es va declarar bé cultural d'interès local al camí de les costes del Garraf, en el tram de Cala Morisca a Garraf, i es van aturar també els regidors després a l'ordenança municipal que estableix les condicions tècniques generals que han de regir les terrasses a bona part del municipi, a la plaça Cap de la Vila, Passeig de la Ribera, Platja de Sant Sebastià, Avinguda de Valmins i altres espais del casc antic en aplicació del Pla de Millora Urbana d'Integració d'Usos del casc antic de Sitges. De fet, aquí va ser Ramon Artigas que va expressar la seva decepció pel fet que fa un mes està reclamant-li a Marquero, el regidor d'Espai Públic, o el regidor d'aquest aspecte, de les terrasses, per dir-ho d'alguna manera, uns problemes que tenen uns veïns del carrer Parellades, i va dir Ramon Artigas que encara està esperant el tècnic municipal doncs que li doni algun tipus d'explicació. Marquero li va donar la raó en concretament en aquesta terrassa del carrer de les Parellades, que efectivament no està finalitzada la resolució del tema, però va explicar Marquero també que era necessari tenir una ordenança que regulés les terrasses per tenir també una capacitat sancionadora que pogués fer que els propietaris dels establiments doncs complissin amb el que se'ls hi marca. Fins i tot es planteja la possibilitat d'instal·lar com una mena d'angles al terra o de dibuixar-los per tant que
per no sobrepassar
quin és el límit que han de tenir aquestes terrasses, perquè l'ordenança marca molt clarament quin ha de ser el mínim d'accés en un habitatge i quin ha de ser el mínim també de pas en les diverses zones. Es va aprovar a continuació la proposta d'acord sobre les alternatives de soterrament exposades en el Pla d'Integració Urbana del Ferrocarril en el seu pas pel terme municipal de Sitges. Això va generar un llarg debat també perquè Andreu Bosch va expressar els seus dubtes sobre les alternatives triades i també fins i tot sobre el procés que ha portat a l'aprovació d'aquestes alternatives. Va haver una certa controvèrsia amb l'equip de govern perquè l'alcalde va dir que com es podia presentar davant de la Generalitat quan havia estat el primer d'entrada Andreu Bosch promotor de l'estudi d'aquestes alternatives i que l'Ajuntament havia instat a la Generalitat a fer un determinat estudi. Després fins i tot Acció per Sitges va presentar també una moció en el mateix sentit i explicava Jordi Baget que amb quina cara havia d'anar l'Ajuntament a la Generalitat a dir-li que allò que s'havia demanat i que la Generalitat havia contemplat, doncs que no, que ara no ens agrada tal com ho han dibuixat. La qüestió és que, diguem, es va barrejar una miqueta l'orbital amb el soterrament. en aquest punt. La qüestió és que pel que fa explícitament al soterrament, doncs hi ha aquestes dues alternatives, però Andreu Bosch va expressar la seva disconformitat en com s'ha portat el tema estudi, i malgrat comptar també amb el consens de la resta de grups polítics, es va aprovar per 20 vots a favor i el vot en contra d'Andreu Bosch. Es va aprovar també la declaració d'especial interès i utilitat municipal amb una llicència de reforma al centre comercial Oasis. Es va aprovar el projecte d'estació depuradora d'aigües residuals al nucli del Garraf. Aquí Josep Urriols va expressar la seva satisfacció per tancar també un canvi que ha afectat a gairebé totes les depuradores, les estacions depuradores del municipi, i es va aprovar una sanció en un establiment del mercat municipal i les condicions de funcionament del centre d'empreses creatives. Per últim, hi havia quatre mocions presentades, una d'elles, la que ja hem esmentat, del grup Acció per Sitges en relació a la línia orbital ferroviària, va comptar amb l'únic vot a favor del regidor que la presentava, d'Andreu Bosch. La resta es van abstenir o van votar de manera contrària. I també hi havia una moció del grup municipal del PSC sobre política educativa en relació a la retallada pressupostària. Aquí Convergència i Unió va acusar els socialistes de fer electoralisme i de no presentar aquestes mocions quan manava el tripartit, i de presentar-les ara amb el rerefons. Això sí, hi va haver també un cert debat sobre la instal·lació o no de l'escola Agnès de Sitges. De fet, el fet que la Generalitat, malgrat haver-hi un pressupost, hagi dit que no farà l'escola, doncs va fer que l'alcalde digués que no entenia com una cosa pressupostada no tirava endavant. Hi ha el compromís, sembla ser, per part de la Generalitat que els faci entre el 2012 i el 2013, o com a mínim que comenci les classes el 2012-2013. Això va fer que Miquel Forns dubtés d'aquesta voluntat, ja que si hem de comptar gairebé un any d'obres, doncs les obres haurien de començar aquest mateix estiu. També van haver dues mocions més, una del grup municipal d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Sitges en record a la canalla que va viure i patir la guerra de 1936-1939. Una moció, doncs, de record en aquesta canalla que va ser aprovada per unanimitat. I per últim, una proposta d'esmena del protocol de Festa Major i Santa Tecla presentada pels grups polítics, per tots els grups de l'Ajuntament. Una moció de la qual va fer de ponent Àngels Parés, en la qual es demanava que, atesa la... El protocol s'entén que els pandonistes, per Sant Bartomeu és un home i per Santa Tecla és una dona, però els cordonistes no tenen o no tindrien per què ser-ho, perquè es donen casos de, doncs, pandonistes que només tenen filles, i aleshores, clar, no poden ser acompanyats per les filles. Doncs es fa una esmena al protocol, es portarà una esmena al protocol de Festa Major, segons la qual els cordonistes, és a dir, els que acompanyen els pandonistes, puguin ser indistintament homes o dones.
Ben pensat. I per desonar que més d'un pensava, home, i tant, mare de Déu, o sigui que aquells pandonistes que tenen filles, que no pateixin, que podran anar perfectament de cordonistes, i aquelles pandonistes que tenen fills, que no pateixin, perquè els podran acompanyar també a la processó. Joan, gràcies una vegada més pel resum.
Gràcies, Vicenç.
El darrer ple de la cinquena legislatura sencera que la ràdio ve seguint des que es va inaugurar. Tornem demà a les 9 amb més política. Fins demà, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.